Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Deu i quatre minuts, segona hora de programa. Continuem aquí, a través de la ràdio, a través de la televisió, pendents del temps. Ja havíem dit a l'inici del programa que el Manco aquesta setmana, Joan, serà més estable que les setmanes anteriors, tant respecte al temps, les ratxes de vent i també les temperatures, que s'estabilitzen una mica.
Ah, sí, estendrem una petita pujada a la temperatura i unes màximes que giraran entre els 15 i el 17 graus aproximadament, amb una alternança de sol i núvols alts, un sol que avui també ja s'ha fet notar, i algun núvol baixos a partir del capvespre, amb vent moderat de Salou i Migjorn i una maror arreu també, que no tenen, com dèiem, aquests dies, i a partir de divendres sí que podria arribar alguna inestabilitat, però, com dèiem, certa calma en la qual comença amb la setmana. Repassant també en directe les imatges, les càmeres que tenim repartides arreu de les Balears per comprovar precisament quin és l'estat ara mateix de, per exemple, aquí, la Sabina de Formentera, sí que nota el vent, alguns núvols baixos i un cel més clar, però el que dèiem, sí que el vent s'està fent de notar. Canviem ara d'imatge, cercam una altra imatge en directe per explicar també als oients. En aquest cas sí que no hi ha presència de vent a la badia de Pollença, amb un cel molt més clar, el port de Pollença, com veiem, i també la mà molt més en cama. Per tant, l'entrada de vent sí que s'ha notat més a la part de Formentera que no a Mallorca, que em deixa una imatge ben guapa.
Saps que dijous, perquè hem pensat que dijous era un dia bo, s'apropa el cap de setmana, el nostre Mòdul Temps farà una previsió amb més detall de tot el que ens espera, perquè que tenim Sant Sebastià per una banda, Sant Antoni, la Diada de Menorca, i clar, sempre se passa molt de pena respecte a la pluja en aquestes dates, o sigui que tant de bo creurem els dits perquè ens acompanyi el bon temps de cara al cap de setmana. Molts volen fer ressò també d'un tema que hem abordat a la primera part de la tertúlia, el tema de l'accés a l'habitatge sempre se situa com un dels principals conflictes, no? I doncs, ara mos volen fer ressò, perquè ha començat aquí a les nostres illes una campanya per lluitar contra el frau a l'habitatge, Joan.
Es tracta d'una iniciativa conjunta entre el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Balears i el Govern Balear, que ha de servir per detectar les irregularitats comeses pels professionals del sector immobiliari de les illes. Parlant, per tant, de fraus que cometen persones que diuen-se, teòricament, professionals. I en volem parlar, volem analitzar amb Maria Grau, com a vicepresidenta del Col·legi Oficial de Gent de la Propietat Immobiliària de les Balears. Maria, què tal? Benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per venir. I també tenim en connexió amb José Francisco Reyes, qui és director, Reynés, qui és director general d'habitatge del govern. I ja el podem saludar. José Francisco, què tal? Benvingut.
Hola, què tal? Bon dia.
Començam amb tu, José Francisco, perquè volem saber si aquesta campanya ja ha arrencat o és a punt d'arrencar, per saber també com està el planning que vos heu marcat.
Bé, en primer lloc dir que la col·laboració entre el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària i el govern és una col·laboració, diguem, contínua. No és, des del moment que vàrem començar a governar, les reunions han estat contínues, la col·laboració és fruit de tota una feina que estem fent en tots els àmbits en matèria d'habitatge, i per tant això és una més de totes les mesures i de les col·laboracions amb els diferents col·legis professionals. Per tant, no estem en un cas d'un tema puntual, sinó jo tractaria dins la normalitat i dins la col·laboració que el col·legi d'APIS i el govern tenen durant tots aquests anys. En quant en aquest cas en concret, sí que és, això surt de la de la darrera mesa de l'habitatge, que va tenir lloc el mes de setembre, en què bueno, tots els organismes aporten tota una sèrie de qüestions i d'aportacions, i des del Col·legi d'APIs ens varen remetre tota una proposta de mesures, i dins aquest conjunt de propostes de mesures bé, hi havia una sèrie d'actuacions i de mesures en concret que nosaltres tenim intenció de posar en marxa durant aquest 2026 a través de campanyes informatives i a través de campanyes d'inspecció.
Maria, què s'havia detectat? Què s'ha detectat? Quines irregularitats concretes detectau i heu d'estar alerta en aquest sentit?
Bueno, les irregularitats més sovint pues poden ser falta d'informació sobre el bé immoble que tu veus anunciat a qualsevol canal immobiliari, a qualsevol plataforma. Pues pot ser des d'anunciar una vivenda que una infravivenda, és a dir, una vivenda que no té les característiques suficients com per poder-se ofertada com a vivenda, posar a venda immobles que són de protecció oficial i no donar aquesta informació a la persona que vol accedir a la vivenda. Moltíssimes irregularitats se poden fer. I a través d'aquest canal el que se pretén és que el ciutadà tinguis informació abans de poder iniciar la recerca d'un immoble. Clar. I si té qualsevol dubte, des del col·legi lo volem és que confiï en el col·legi per fer una consulta de tot el que hauria de demanar o s'hauria d'informar abans d'accedir. El govern també farà una campanya sobre informativa sobre quins són les característiques i els temes més importants en els que s'hauria de tenir una informació per poder accedir amb seguretat.
És que sap greu perquè s'aprofiten de la quantitat de demanda que hi ha, no? I diuen, mira, ara farem l'agost amb el tema de l'habitatge. Senyor Reynés, un apunt precisament avui, just ara a les 9:30 se celebra la vista previ del judici contra una dona acusada d'estafar al manco a tres persones amb el lloguer d'un pis, en aquest cas a Ciutat, a Palma, que no existia. Estem explicant als oients i espectadors que, malauradament, el frau en relació a l'habitatge està a l'ordre del dia.
Sí, efectivament, hi ha un aprofitament d'aquesta... O sigui, tots tenim sabem que és un problema de manca d'oferta a preus assequibles, i per tant d'aquesta manca d'oferta a preus assequibles enfront d'una demanda molt important de ciutadans que volen accedir a un habitatge, hi ha molta gent que s'aprofita d'aquest fet. Per això nosaltres sempre des del govern el que recomanem és que el ciutadà, tant el que vulgui accedir a un habitatge com a través de compra o bé de lloguer, pugui dirigir-se a personal professional, personal especialitzat, que des de la seva coneixement tant tècnic com jurídic sàpiga perfectament quines són les passes que s'han de seguir per tenir accés en aquell lloguer, per tenir accés en aquella compra, i tota la informació per la qual, com deia molt bé Anna Maria, pues si aquell pis està protegit o no, per si se tracta d'un cas d'infrahabitatge, per tota una sèrie de qüestions que el professional ben informat i ben format pugui donar resposta.
En el cas d'aquesta denúncia feta de concretar que, com explicàveu, com que hi ha una alta demanda i una necessitat tan gran, una de les dones presumptament estafades era una dona vídua amb dos fills, amb problemes econòmics, va fer una primera reserva de 800 euros i després li van entregar 800 euros més en concepte de lloguer. Vull dir que reflecteix, no?, aquesta desesperació.
I que s'aprofiten de la vulnerabilitat de la gent, de l'edat, exacte.
Sí, s'aprofiten. José Francisco, per concretar més detalls d'aquesta campanya, el ciutadà en aquest sentit li aportau informació, o el ciutadà també pot ajudar en aquesta recerca de possibles fraus? Com funciona això?
Sí, efectivament. Bueno, que hi ha diverses, des d'una campanya informativa en el que posarem damunt la taula un recordatoris de quines són les obligacions per part dels propietaris i de llogaters per tal de complir en els requisits de la llei d'habitatge, ja sigui per part dels propietaris ja l'obligació de depositar la fiança a Sibavi, si no hi ha una sèrie de sancions que pot fer front, o bé s'ha de tenir en compte també que tot un canal que ja està en marxa a la web de la Direcció General, un canal de denúncies que a través del qual qualsevol ciutadà i evidentment els professionals com els APIs ja poden anar fent, és a dir, tot aquell coneixement que hi hagi de fraus en temes d'habitatge, ja sigui casos de, per exemple, casos de sobreocupació, també que són aquests habitatges pels quals segurament hi ha una autorització d'ocupació de segons cessat de habitabilitat d'un determinat nombre de persones, i en canvi pues, aquella gent que s'aprofita de la situació que tots coneixem estan sobreocupant, llogant més amb més persones o més habitacions de les quals està autoritzat aquell habitatge, i per tant això és un és motiu de poder-se denunciar a través d'aquest canal de la web de la Direcció General. I són fórmules a partir de les quals, pues això, per una banda, donar unes campanyes informatives al llarg d'aquest any, i per altra banda, donar facilitats també per a aquells coneixements que tinguem de fraus en temes d'habitatge, pues donar-li tràmit.
És que jo crec que el temps juga a la contra, no?, de les persones que cerquen un habitatge, que quan veuen un anunci, clar, hi ha tan pocs que a vegades no desconfien. Que, si, per exemple, el preu és assequible, hi ha un frau al darrere, no? Diuen, ho he de reservar com sigui, com i aquesta sigui. Premura és la que fa que caiguin a la trampa. Des de Coapi també heu impulsat un registre per crear, per identificar aquells intermediaris que actuen amb criteris de qualitat. Això què és exactament?
Bueno, això és... el govern balear va treure el registre per inscriure els agents immobiliaris que havien de complir una sèrie de requisits, però això de moment bueno, s'ha aturat, perquè des de Madrid varen dir que no s'havia de seguir amb aquest registre. Una pena, perquè se va lluitar molt.
Clar, ja record, era un registre que el que feia era professionalitzava sí. el sector, no?
Vies de complir
no una qualsevol ho podia fer,
no,
perquè tothom ho entengui.
Uns requisits de formació, de seguros de responsabilitat civil, uns seguros d'execució, és a dir, una sèrie de garanties que dins el col·legi és obligatori que tinguem per estar col·legiats en el propi col·legi. Entonces, clar, això se distorsiona molt per tota aquesta gent que està exercint aquesta activitat sense tenir un mínim. Estem xerrant de gent que no revisa la documentació, que no comprova si hi ha un embargo.
És que no pot assessorar?
Sí, no pot assessorar, aquest és el problema. El que passa és que això és una cosa que tenim a dins aquest sector, que és molt difícil lluitar, sobretot si mos tomben pues, aquest registre, que era una passa més, perquè, clar, no hi ha ningú que se li ocorri fer d'abogat o fer d'assessor fiscal o de metge sense tenir un títol,
exacte.
Però aquí, desgraciadament, entre més gent de ser desitjada.
Mm. Clar, el que aquí també sorprèn és que heu explicat que són, teòricament, professionals del sector, els quals també cometen aquest frau, és a dir, no és un qualsevol en aquest sentit.
Ja, efectivament.
O que s'anomenen professionals del sector, no?
Exacte, són pseudoprofessionals, diria jo. Per
exacte.
Això jo crec que aquesta col·laboració amb el govern ha d'ajudar una mica a treure tot aquest tipus de fraus que puguin sortir i controlar-los. De fet, està previst que, a part de la campanya informativa que farà el govern balear, puguem tenir, tratar junts totes les possibles denúncies que se canalitzin a través d'esquenal que ha anomenat el director general, i tratar-los de forma mensual o trimestral per veure l'evolució de cada un dels expedients que puguin sorgir.
En parlàvem d'aquest registre que s'impulsa des del COAPI, també volien saber des de Direcció General d'Habitatge, algunes altres iniciatives previstes per enguany, volien saber també quines són les intencions per impulsar durant aquesta legislatura, si hi ha marge en aquest sentit, que ja se n'ha parlat moltes vegades, aquesta elaboració d'un cens de pisos buits a les Balears, el qual també s'ha reclamat des de diversos sectors, i volien saber des del Consell d'Habitatge quines intencions hi ha en aquest sentit.
Sí, bé, si me permets, abans de contestar aquesta pregunta en els temes de registre, és veritat que el registre, des del govern d'Espanya, el Ministeri ja ens va advertir que no podia ser obligatori, i per tant el que regulam és un registre que existeix, és un registre, però aquest registre no és obligatori. Nosaltres volem transformar aquesta, de fet ja l'aplicació se va licitar ja la setmana passada, l'aplicació informàtica d'aquest registre que que donarà publicitat i donarà transparència a totes les immobiliàries que estiguin inscrites i, per tant, serà una marca de garantia de que totes les immobiliàries que estan inscrites en aquest registre, que malgrat no sigui obligatori, és un registre que donarà seguretat a tots aquests ciutadans que se puguin dirigir en aquestes immobiliàries que estiguin en el registre. Perquè vol dir que aquestes immobiliàries que estan, o agents individuals que estan inscrits en aquest registre, compleixen els requisits que hem regulat de formació, d'experiència, i per tant hi ha una garantia. Per tant, és vera que no serà obligatori, però diguem, donem una seguretat, donem una marca de confiança per aquests ciutadans quan se vulguin dirigir en els agents inscrits en el registre. Per tant, això no ho deixem de banda, sinó que el reforçam, diguem, donar-li una volta per treure, diguem, avantatge en aquests que estiguin, en aquests agents inscrits en el registre. I això és una cosa que treballant també amb el col·legi. Responent a la pregunta amb el tema d'habitatges buits, és vera que existeix aquesta famosa enquesta de l'INE de l'any 2021 que donava a prop de 100.000 habitatges buits a les Illes Balears. Aquest nombre nosaltres sempre l'hem posat en dubte, no només nosaltres, també exdirigents del pacte, i per tant el que volem posar en marxa nosaltres és un nou cens adaptat a la realitat. Recordem que l'any 2021, encara en època de Covid, havia molt d'habitatges buits, segones residències que no tenien accés, és a dir, que les ciutadanes no podien tenir accés i, per tant, se varen comptabilitzar com a buides quan eren segones residències i, per tant, no habitatges desocupats. Amb aquest nou cens que posarem en marxa a través de l'Observatori de l'Habitatge, donarem dades reals de quants són els habitatges que hi ha buits a les Illes Balears i, per tant, tindrem una dada clara d'aquesta pregunta, la qual bueno, pues sempre és molt recurrent a través de tots els organismes en temes d'habitatge, no? I a més que donaria molt també eines i justificació per tal d'aplicar polítiques d'habitatge damunt dels habitatges públics.
Maria, alguns detalls en els quals qui ens escoltin es poden fixar que pugui indicar que hi ha un possible frau. De cara a veure aquests anuncis, on creus que s'han de fixar més per veure que aquí hi ha alguna cosa
que no
estranya?
Encaixa.
Que no encaixa. Bueno, quan el primer que fan és veure un anunci, pues, per començar a fixar-se que està publicitat amb un certificat energètic. Que això no seria... No sé, és algo que no se canalitzaria en la direcció d'habitatge, sinó indústria, que és un altre tema, però, bueno, per exemple, el típic anunci, certificat energètic en tràmite. No, ha de tenir un certificat energètic. De fet, és obligatori i sancionable. Això per començar, i després exigir l'explicació de tota la documentació, és a dir, si té càrrega, si no té càrrega, si té cèdula d'habitabilitat, si no la té, han de poder veure els metres quadrats reals, perquè ja s'ha detectat que hi ha anuncis que t'anuncien uns metres quadrats per poder-lo anunciar i no ser qualificat com infravivienda, però després quan vas a veure la documentació resulta que té menys de 30 o menys de 25 metres quadrats.
Que no se pot ni qualificar estudi.
Efectivament. Efectivament, ja sigui per metres, per ventilació o un local, que t'anuncien una vivienda i resulta que és un local comercial. Mm-hmm. Això seria un poble més visible.
Per cloure, senyor Reynès, quin marge dins aquesta legislatura hi ha per poder aprovar una nova llei balear d'habitatge que pugui també ajudar a que aquesta situació tan complicada, no, per a les Balears sigui més bona de dur?
Bé, la nova llei d'habitatge sí que era, bueno, era un dels objectius per aquesta legislatura. És cert que la situació actual en el Parlament és complexa, i a dia d'avui bé, no poden descartar cap escenari si tiraran endavant dins aquesta legislatura, si serà una llei per ja tramitar la següent legislatura. A dia d'avui és una llei que donaria un cert bueno, certes canvis en els procediments en temes d'habitatge, una certa estructura a lo que seria l'esquema de la planificació en temes d'habitatge, però també és cert que les grans mesures i els grans projectes de llei per incrementar l'oferta de preus assequibles d'habitatges a les Illes Balears ja s'han fet. És a dir, la llei 324 de mesures urgents que se va aprovar el abril del 2024 i la llei 325, la llei, perdona, 425 de projectes residencials estratègics i ampliació de sòl que se va aprovar el juliol de l'any passat, jo crec que són els dos grans paquets de mesures per obtenir nous habitatges, més totes les facilitats que s'ha donat a la promoció pública a l'IBABI per agilitzar tots els procediments per tenir més habitatge. Per tant, aquesta última passa que ens quedava de la nova llei d'habitatge, bé, ja t'he dit que no vull descartar cap escenari en aquest moment, si s'aprovarà aquesta legislatura o ja serà una nova llei de cara a la pròxima.
Molt agraïda, José Francisco Reynés, director general d'Habitatge del Govern. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
I a Maria Garau, vicepresidenta del Col·legi Oficials dels Agents de la Propietat Immobiliària. Gràcies, Maria. Bona setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.
10 i 24, uns consells. Tornem tot d'una parlant del balanç d'aquesta temporada turística, de com ha anat durant festes, si realment ha hagut un impacte positiu, quins són els viatgers que ens han visitat durant aquestes festes de Nadal. Vos ho contem tot d'una.
Al dia, IB3 Ràdio.
Al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica avalem que els productes de la terra siguin com han de ser. Per exemple, les faves. Les faves ecològiques són bajoques que contenen llavors de forma ovalada, amb fibra, vitamines i minerals que ajuden a millorar la salut intestinal, afavorint l'eliminació de toxines i evitant l'estrenyiment, sense pesticides ni fertilitzants sintètics. En definitiva, les faves com són les faves? Les coses són com són. Si demanes el segell del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, demanes salut per tu i per als teus. Cofinançat per la Unió Europea.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3. Tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas. Cor, que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia. De dilluns a divendres, a les 9, al dia. IB3 Ràdio.
Deu i 27 minuts, aquí continuem a través de la ràdio, a través de la televisió, i el mes de gener sí que es verà que és un mes propi per fer balanç. Aquí a les Illes han tancat la temporada de Nadal amb un balanç turístic positiu, malgrat els reptes globals derivats de la inflació, també de la fluctuació del cost del carburant, i avui volem parlar d'aquest balanç i sobretot com ens ha repercutit a nosaltres, Joana.
Així és, Marta, bon dia de nou. Podem dir que durant els mesos de desembre, gener, encara no hem acabat, però bé, l'arxipèlag ha registrat un augment de visitants respecte a les darreres temporades, especialment de mercats europeus, l'Alemany, el Regne Unit, també països nòrdics. Aquest increment s'ha traduït no només en una major ocupació hotelera, sinó també en una dinamització del comerç i també de l'oferta d'oci local. Tot i això, els empresaris hotelers assenyalen que encara fa falta equilibrar la qualitat de l'experiència turística amb la sostenibilitat i el benestar de les comunitats locals, especialment, Marta, en destinacions amb alta pressió turística com és Mallorca i també Eivissa.
Francisco Serrano és president d'ASPAMA, l'associació hotelera de Palma. Francisco, com va?
Muy Benvingut. Bien, muy bien. Bien hallado, gracias.
La primera valoració és positiva, sí, de com han anat aquestes festes. T'ho demanàvem just a, sí, a micro, sí, sí, tancat, veritat. O sigui que podem parlar que l'activitat ha estat bona.
Sí, l'activitat ha sido una activitat positiva. El mes de diciembre, en general, no es un mes que haya una gran ocupación en los hoteles. Pero bueno, podemos decir sobre todo que la horquilla navideña es donde revive un poco Palma y los hoteles, y el dato es positivo porque hemos tenido afluencia, hemos tenido demanda y la diversificación también de los clientes también es muy interesante. Ahora os explico.
Es vera que durant els mesos a la temporada de Nadal molts espanyols no se'n van a fer aquest viatge, uh-huh, per exemple, a països, sí, nòrdics, a països, sí, d'Europa, per veure els tradicionals, sí, mercadets, uh-huh, de Nadal, etcètera, etcètera, però també ara passa una mica al revés, no? Que venen cap aquí, mercats, ho dèiem, Alemany, de Regne Unit, altres països europeus que trien Balears, sí, també per venir en aquesta època de l'any que no és tan comú, no? Com ho és durant els mesos d'estiu. Que han tingut, quin paper ha tingut més destacat aquest Nadal i quines diferències principals heu observat respecte a temporades anteriors? No sé si el comportament d'aquests mercats ha canviat, no? Que volen per aventura venir durant els mesos més tranquils de l'any.
Cada vegada tenen, sí, més calor, també.
També és vera.
Sí, també algo...
S'estan adaptant.
Bueno, yo tengo que comentar, sobre todo destacar que nos hemos convertido, y yo creo que ha sido una evolución, dijéramos, que ha ido poco a poco, ha ido avanzando, y tenemos una gran demanda por parte, sobre todo, del mercado alemán. El mercado alemán, dijéramos, en la época de Navidad, Palma le sorprende. Le sorprende por su ambiente, por sus luces, el ambiente navideño que ciudad está ofreciendo los últimos años es realmente muy positivo y muy apreciado, no solo por alemanes y por otros mercados tradicionales, sino que tengo que también destacar que el mercado residente también es algo que nosotros hemos puesto en valor, y de hecho hemos trabajado en pro del mercado residente. Hicimos una campaña que se llamaba Palma Per Tu, dirigida no solo a los residentes de la isla de Mallorca, sino a los residentes de Baleares, uh-huh, en la que hicimos un gran equipo, un tándem con, uh-huh, todos los sectores, y eso fue impulsado una iniciativa de la Asociación Hotelera para atraer a todo el público de las Baleares, por lo que comentabas anteriormente. No hace falta irse a ninguna ciudad, no hace falta irse tan lejos para disfrutar de una Navidad, de unas compras, de un ambiente navideño de calidad y de experiencias, dijéramos, que se puede encontrar en cualquier ciudad europea en Palma. Y esta campaña, como digo, la de Palma Per Tu, tuvo una acogida, dijéramos, por parte del público muy satisfactoria, muy positiva, y queremos que sea un punto de partida para que haya más ediciones y que vayamos consolidando esas ventajas y esa oferta muy dirigida al público residente, porque creemos también que nuestro sector tiene que estar de la mano del residente, y del residente de la mano del sector, porque al final vamos todos juntos, ¿no?
Mira, justament parles dels residents, que està molt bé, no?, que també, sí, penseu en altres, perquè també tenim ganes, claro, de gaudir, no?, de canossa, d'anar a un hotel, sí, o de tenir una experiència turística. I justament te volia demanar pel comportament del mercat nacional, no?, de sí, gent, sobretot de la península. Molt movem més els espanyols o manco per festa. No sé si és una època en què la gent de la península també aprofita per fer viatges, no només per anar a veure, sí, la família, que també és una de les, sí, coses que fa que la gent se mogui, però molt movem manco durant el Nadal, precisament perquè volem estar a casa amb els nostres.
Bueno, el público nacional se mueve. Uh-huh. Tengo que decir que se mueve, y aparte es, para nosotros también es un público, vamos a decir, objetivo. Y es cierto que ha cambiado un poquito la tendencia del mercado nacional. Busca también experiencias, también están demandando city breaks, escapadas, cultura, gastronomía, y es verdad que vemos que sensiblemente el mercado nacional se va moviendo.
Què vol dir això de city breaks? Perdona, ja sé que vol dir una pausa a la ciutat, però...
Sí, aquí en el sector utilizamos también nuestras palabritas de... Tal, pero bueno, city break son, dijéramos, estancias cortas de fines de semana que van, dijéramos, enfocadas a descobrir una ciudad, su cultura, su gastronomía, su arte.
Que això és molt interessant, interilles, també. Aprofitar, no? Els mallorquins per conèixer més Menorca, els menorquins per conèixer més Eivissa, que a vegades som els propis balears els que no tenim el coneixement suficient.
Esa era un poco la, dijéramos, la base del Palma Pertú. Claro. La base del Palma Pertú iba enfocado un poco...
Un intercambio entre les illes.
Exactamente. Ibicencos, menorquines, mallorquines, no hace falta irse a otra ciudad.
No, no.
A ver, se pueden ir a otra ciudad, pero Palma le ofrece. Y Palma, que es una ciudad 365, donde la actividad turística, hotelera y de, dijéramos, de valor está abierta todo el año y que hacemos, dijéramos, todo el sector un esfuerzo porque todavía estamos luchando para que se siga aumentando esas temporadas bajas, aprovecharnos y nosotros también al mismo tiempo ofrecer al residente una serie de ventajas porque pensamos que es nuestra obligación también poner para que el residente disfrute de las bondades de Palma, del sector hotelero y de todo lo que ofrece Palma al residente. De hecho, cuando movimos la campaña tuvimos una sorpresa muy positiva de la reacción que tuvieron todos los sectores, el sector del comercio, el sector de restauración, el propio ayuntamiento, todos en el momento que le planteamos la idea no dudaron en decir esto,
claro que sí.
Esto hay que moverlo, porque al final yo creo que se consigue un equilibrio muy interesante entre la actividad turística, el residente, y al final encontramos una manera de que todos estemos en la misma línea, ¿no?
Una curiositat respecte a la planta hotelera, no? Quan, per exemple, arriba, no, l'hivern, sí. Si parlo d'altres llocs, com per exemple a Platja de Palma, sí, o a Eivissa, sobretot, se tanca una gran part de la planta hotelera. Sí. A Palma no.
No.
I això és molt important perquè en els darrers anys cada vegada es tanca Manco. No sé si tenim alguna xifra aproximada. O pràcticament tota la planta continua oberta durant l'hivern.
Durant l'invern, tota la planta hotelera de ciutat està oberta, excepte algun hotel que...
Però és puntual, no?
Puntual i sobretot algun hotel que acomete alguna inversió, alguna reforma, perquè és veritat...
Que s'aprofita aquests mesos també per posar-se al dia.
Justo.
Però això, Francisco, ha canviat, perquè abans no era així.
No.
Abans sí que se tancava una part de la planta hotelera.
I tengo que decir que no solamente el desarrollo hotelero de la ciudad, yo creo que es un desarrollo hotelero muy interesante y visto desde otras zonas es envidiable, porque se ha desarrollado en zonas donde antes no había actividad hotelera o actividad turística, como casco antiguo, antiguos casals, antiguos palacetes que se ha reconvertido.
Claro.
Y eso ha dado, no solo al propio hotel, sino a la zona, le ha dado una mejora interesante en cuanto a negocios que se han abierto, a la vida de esa zona. Y una cosa que a mí me gusta remarcar también mucho es que donde hay un hotel, al final también hay un punto. Hay un punto, claro, de... para cualquier cosa, no solamente para el cliente, sino en los hoteles estamos, dijéramos, a disposición de lo que se necesite, ya sea llamar un taxi o si alguien tiene una urgencia, está, dijéramos, al final somos una red de puntos donde se puede acceder para cualquier tipo de
sí,
necesidad.
S'ha aconseguit desestacionalitzar el Manco Ciutat, el turisme, la qual cosa és molt positiva.
No, sí. I abans en Francisco mos comentava Marta que sempre intenta veure el som mig ple.
Sempre... Això està molt bé.
Sempre.
Intenta ser molt positiu.
No, i en els hotelers, perdó, la confiança, però tenen mala fama, perquè sempre diuen que ploren, no? O que veuen tot negatiu,
bueno,
no? Això...
Sí, sí, sí.
Això està molt bé,
també. Sempre llorai. Yo no lloro, yo creo que, y los hoteleros de Palma creo que son un ejemplo,
sí.
Son un ejemplo de hoteleros modernos, donde sabemos que nuestro principal valor radica en el equipo humano, sobre todo, porque hay una cosa que es importante, el lujo no está en los hoteles que son bonitos, que se han decorado, que los palacetes, todo eso perfecto, el lujo está en las personas. Y nosotros tenemos la suerte de tener un personal maravilloso, con vocación real de servicio. Palma, y esto lo destacan mucho los clientes que nos visitan de diferentes puntos de la geografía europea y últimamente mundial, que la gente es muy amable, muy profesional, que se sienten muy acogidos. Uh-huh. Y yo creo que eso es digno de mencionar. Las personas, ante todo, y en Palma tenemos... personas realmente de envidiables para mucho destino. Ja li gustaría tener el equipo que tenemos nosotros.
Tot això que dius està molt bé, però evidentment t'adam això de que ets molt positiu precisament per demanar-te quins són els principals reptes que teniu, bueno, no? Que és allò que encara se podria millorar, que és allò que encara pensau que podeu aconseguir, no sé, que és ja d'alguna manera la finalitat de la vostra associació.
Bueno, nuestro sector, por supuesto que tiene pues muchas bondades y me encanta hablarlo y ponerlo en valor, ¿no? Pero es verdad que tenemos retos importantes, de los cuales yo creo que son clave del futuro de lo que queremos y del modelo turístico que queremos. Es cierto que tenemos un problema de vivienda, que anteriormente lo estabais comentando y tal. El problema de la vivienda a nosotros nos afecta también, porque nuestros equipos pues también necesitan tener pues su vivienda, poder acceder a una vivienda digna y a un precio asequible. Y es verdad que en ese sentido nosotros somos tajantes con el alquiler ilegal. Yo creo que en eso sí que la lucha contra el alquiler ilegal es algo que pensamos que resta vivienda, complica mucho la convivencia de los residentes. Para nosotros el alquiler ilegal al final tampoco hay control sobre estos visitantes y por un tema de seguridad ya no hablemos lo que puede conllevar. Nosotros decimos que el alquiler ilegal es competencia desleal a Palma.
Claro.
Al final, porque al final todos, incluidos nosotros, estamos en ese lado, ¿no? De estar en contra de una actividad no reglada.
Això passa, sobretot a ciutat, sí. També a Vila, i Eivissa, sí. Hi ha llocs o punts calents, no? Sí. Perquè és lloguer ilegal.
És un punt, és la vivienda.
Exactament.
És un reto.
I tant.
És un de molts, no?
És més important.
Sí. Parlàvem abans de sostenibilitat, per exemple, no? Sí. Una de les coses és reforçar la sostenibilitat i atreure també un turisme, sí, de més qualitat, no?
Justo. La sostenibilitat real. No queremos eslóganes, queremos que sea realidad, que sea... y para ello estamos trabajando y trabajan todos los empresarios hoteleros, la verdad que están muy concienciados la responsabilidad que tenemos. Nosotros tenemos que cuidar nuestro principal patrimonio, que es nuestro entorno, es nuestra naturaleza, nuestro paisaje, que es lo que atrae un poco al turismo que tenemos, ¿no? Entonces el desarrollo sostenible, nuestro plan de circularidad, todo eso forma parte también de nuestro mantra y de nuestra Biblia, por así decirlo, en el día a día. Es verdad que el cliente cada vez más es exigente,
claro.
y lógicamente el cliente quiere ir a un destino que sea responsable.
Exacto.
Y ahí nosotros tenemos que responder también a ello y somos conscientes. Es otro reto.
Ya
tenemos dos.
Ya tenemos dos.
Vamos por más.
Bé, no sé si tenim temps de tot.
Si vols cloure amb un darrer, no sé si és un dels principals, a banda de sostenibilitat.
Si me permitís comentar, Palma ha crecido exponencialmente. Eso son datos que salen, ¿no? Que Palma en los últimos 20 años ha crecido exponencialmente de una manera importante. Y eso también redunda un poco en esa sensación que tenemos a veces de, pues eso, de saturación, a lo mejor en alguna parte de tráfico. Todo eso también es otro reto, la movilidad. La movilidad es algo también necesario y que tenemos que trabajar.
Però tot és qüestió d'actitud, ho han dit a l'inici d'aquesta conversa,
sí.
No?
I el otro reto.
El darrer. Que no sigui per reptes.
Que no sea por
reptes. Exactament.
Retos. Bueno, paseo marítimo. Paseo marítimo necesita también, y eso lo hemos comentado en muchos foros también, el tema de que se desarrolle pues parkings y zonas donde se pueda estacionar, porque realmente sin ese punto no habrá un desarrollo.
Clar, entonces, tota transformació també requereix un temps, no?
Sí.
I no es fan un dia,
sí.
és gradual. Però sí. Ens
ya
alegra...
Pues, por último, la seguridad. Sin seguridad ni hay actividad turística, ni hay calidad de ciudad. Al final la seguridad también es súper importante y por eso nosotros también siempre lo tenemos en nuestra lista de
la
carta de los Reyes Magos.
No només vosaltres, perquè els diferents efectius també reivindiquen, no? Sí. Un augment de personal, sobretot durant la temporada d'estiu, són ells,
sí,
els primers que necessiten aquests reforços. Justo. És una demanda...
Nosotros decimos, todo lo que es bueno para Palma Ciudad És bueno para nosotros.
I tant.
Así que nosotros con Palma a tope.
Molt agraïda, Francisco Serrano, president d'Aspama. Moltes gràcies per aquesta visita, per primera vegada, aquí als nostres estudis. Gràcies i fins a la propera.
Hasta la próxima, fins a la propera, i moltes gràcies.
Igualment per tu. 10:42, uns consells. Parlam ara dels tatuatges, perquè sembla que ha hagut un estudi no exempt de controvèrsia que diu que les tintes generen un efecte en el nostre organisme que se queda pràcticament de per vida. Vos explicam tot d'una amb l'autor d'aquest estudi, un investigador a Suïssa, espanyol, investigador a Suïssa, que ens explicarà en què consistes exactament i de quina manera ens pot afectar. Tot d'una vos ho contam.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és servei públic.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé, això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Vale, final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
1, 2, 3, 4.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito.
Oh, mira. Changuito.
Perdó,
no,
en
Xanquete,
pobre
Xanquito. Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure.
Ara
sí, tenim que anar estant dàtil.
Ah, igual que el meu cat.
El meu cat també s'ha nomiat dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí.
Però bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Avui 45 minuts, al principi del programa, han parlat que serà una setmana més estable meteorològicament xerrant. Al Manco no tindrem aquestes temperatures tan baixes, però el temps segueix sent, Xisco Nadal, una incògnita.
Així és, Marta. De fet, hi ha molta de gent que està pendent del temps perquè tenim per endavant Sant Sebastià, Sant Antoni i la Diada de Menorca. De fet, ahir la confraria de Sant Sebastià va anar en comitiva pel centre de ciutat fins al convent de Santa Clara. Una vegada arribats allà, varen lliurar a les monges una panera amb bous per pregar que la rebel·la de Sant Sebastià, és a dir, dia de nou no plogui, i esperant que el temps acompanyi també, com dèiem, per Sant Antoni, com per la Diada de Menorca. Això és nostre mode del temps, a mesura que s'acosti el cap de setmana, ja ens ajudarà a tenir unes previsions més ajustades, però hem de dir que tota ajuda és bona. Per tant, si du ous a Santa Clara, m'ho assegura, poder tenir les rebel·les sense que plogui, doncs ja anirà bé. Es fred és una altra cosa.
Creurem els dits, idò, perquè el temps ens acompanyi de cara a aquest cap de setmana. Tenim un tema que jo crec que vos interessarà, sobretot perquè el percentatge de gent tatuada és altíssim. Si vos agraden els tatuatges, si teniu alguns de fets o si penseu fer-vos alguns, com dèiem, aquesta informació interessa oients i espectadors.
Així és, Marta, perquè com tu comentaves, cada vegada més persones tenen la pell tatuada, però el que potser no saben és que la tinta no queda només a la superfície, sinó que arriba més profundament. Investigacions recents apunten que els pigments dels tatuatges poden arribar als ganglis limfàtics i quedar-s'hi de manera permanent amb possibles efectes per al nostre sistema immunitari. Per entendre millor, que darrere d'aquesta troballa avui parlam amb en Santiago González, ell és investigador gallec especialista especialitzat en bimonologia, que estudia com els tatuatges poden afectar el nostre cos a llarg termini. I ja la poden saludar. Santiago, molt bon dia, com estàs? Bons dies.
Hola, què tal? Bons dies.
Encantat de saludar-vos. A la vostra investigació poden dir que va començar de manera fortuïta, quan al laboratori vareu veure que la tinta tatuava els ganglis linfàtics de ratolins i generava inflamació. És a dir, la casualitat estuvo del lado de la ciència.
Pues sí, en este caso sí. Como tantos otros casos, nosotros no trabajábamos específicamente con la toxicidad de los tatuajes y descubrimos por casualidad que los ratones que estábamos usando para evaluar vacunas, una vez que tatuados, pues tenían mucha más inflamación y a partir de ahí comenzamos a estudiar qué sucedía en los ganglios linfáticos.
Santiago, tengo una pregunta, es poco profesional, pero ¿cómo se tatuaban los ratones? Imagino que no se les hacía un amor de madre. ¿Eran puntitos? O sea, ¿cómo se procede a tatuar un ratón?
Pues normalmente lo que hacemos es marcarlos. Normalmente tenemos 5 animales en cada uno de los contenedores que tienen a los ratones y hacemos una marca para diferenciarlos. Eso fue un poco el inicio del estudio. Y luego para este estudio sí que hicimos un tatuaje pues en la pata, similar al que sería pues en un brazo de un humano.
Clar, Santiago, ara ho deien a Marta, el gruix de la població va tatuada. Mucha gente se tatua. Per què aquesta resposta a la tinta ha estat tan poc estudiada? ¿Por qué tan poco interés? O no sé si es que era desconocimiento, porque hay muy poca literatura científica en torno a lo que es los efectos de la tinta en los ganglios.
Pues sí, realmente no había muchos estudios. De hecho, este es un estudio pionero. La mayor parte de los estudios se realizaban a nivel de piel, porque se sabía pues que determinado tipo de tintas pues quedaban algunos problemas a nivel de piel, pero lo que no se sabía es que pues que parte de esta tinta se transporta también hacia los ganglios linfáticos. Es un poco no había demasiados estudios, es un poco nuestro campo y ahí un poco el inicio del estudio.
¿Y qué supone que afecta a los ganglios linfáticos? Que esa es la pregunta que nos interesa, ¿no? Si este estudio que acaba o que está en unas fases, digamos, está justo al principio, pero que quién sabe si podéis extraer más conclusiones al respecto. ¿Qué supone que afecte ganglios linfáticos? ¿Supone desarrollar enfermedades en un futuro?
Pues posiblemente. No queremos ser alarmistas tampoco, evidentemente, claro. como bien dijisteis vosotros, hay más de 500 millones de personas en el mundo que están tatuados, pero que se acumule la tinta en el ganglio linfático pues puede tener consecuencias a largo plazo, sobre todo porque crea una inflamación y esta inflamación se vuelve crónica. Lo que pasa es que nuestro sistema inmune intenta eliminar esta tinta y al no poder eliminarla pues provoca esta reacción inflamatoria. Y esta inflamación, en realidad, no la tinta per se, es lo que causa un poco este problema, ¿no? Estamos todavía haciendo estudios para ver pues cómo se traduce esto en una mayor posibilidad de tener enfermedades infecciosas o incluso algunos tipos de cáncer. De hecho, ya hay estudios también que van en esta dirección, que implican que pueda haber una mayor tendencia a tener algunos tipos de cáncer. Pero todavía hay que hacer muchos más estudios. Como decías, los tatuajes es algo que se ha comenzado desde hace relativamente poco tiempo y necesitamos estudiar un poco cuál es la progresión en el tiempo de estos tatuajes.
Heu sintonitzat Ivetra Ràdio, som en conversa amb Santiago González. Ell és el líder d'un estudi pioner que parla dels efectes de la tinta dels tatuatges en els ganglis linfàtics. Ara en parlam amb ell perquè ens va sorprendre molt quan van llegir aquesta notícia, bàsicament per la quantitat de població tatuada que ja hi ha arreu del món, com us comentava en Santiago. Clar, Santiago, parlaves d'aquesta inflamació crònica. Vull pensar que és inflamació crònica local, no? És a dir, no és que per anar tatuat se t'inflami tot el cos, se deve inflamar la zona on està el tatuatge.
Exacto. Los nódulos linfáticos, estos ganglios, drenan la zona especial que se ha tatuado, ¿no? Pero tenemos 600 nódulos linfáticos en todo el cuerpo, distribuidos por distintas zonas. Dependiendo del tamaño del tatuaje, es también importante pues para ver cuántos ganglios estarían afectados por la tinta. Quiero decir, yo creo que si tienes un tatuaje pequeño, pues no sería un problema. El problema vendría un poco si tienes varias zonas del cuerpo tatuadas con tatuajes grandes que potencialmente podrían afectar a muchos de estos ganglios, ¿no? Los ganglios, como decíamos antes, son importantes para las infecciones, para detectar distintos tipos de infecciones o de patógenos y también para eliminar células cancerígenas. Así que es un poco, cuantos más tengas afectados, pues potencialmente más problemas problemes tindries.
Tu saps que molta gent se'n penedeix de fer-se un tatuatge, sobretot quan parlem de noms, d'amors al llarg de la teva vida, i precisament per aquesta raó, Santiago, com el arrepentimiento va tan ligado al tatuaje, ahora mismo se han desarrollado unas técnicas ya muy evolucionadas para eliminar los tatuajes. Imagínese que alguna persona que nos escuche, los más hipocondríacos quizá, dice, bueno, pues yo voy a eliminarme el tatuaje. ¿La eliminación de la tinta supone bajar el riesgo de contraer algún tipo de enfermedad o de inflamación, o el daño ya está hecho?
Pues desgraciadamente no. A nivel de piel sí la puedes eliminar, pero lo que sucede a nivel de piel con los láseres es que destruyen las células que retienen la tinta en la piel, pero la tinta pues se sigue estando en estos nódulos linfáticos. No hay forma de eliminarla. Y seguramente pues tenemos casos en este estudio de personas tatuadas en años que siguen teniendo los nódulos linfáticos pues con esta tinta. Con lo cual es un problema añadido. La tinta no se puede eliminar de los nódulos linfáticos.
Clar, és una mica com els pintors renaixentistes, no? Quan se penedien d'una línia, lo que diu pentimento en pintura, no? Que fas com una nova... Intentes fer una nova versió d'esquadro, és complicat fer-ho a sa pell perquè, com us deia Santiago González, sa tinta queda en els nòduls. Clar, Santiago, hem parlat de sa mida, hemos hablado de la distribució del tatuatge, quan més gros, més problemàtic, però també el color. Hi ha qualque color que sigui especialment perniciós? És a dir, un color és peor que otro? Jo l'he ido que el rojo. No sé si soy en lo cierto o no.
Pues estás en lo cierto, sí. Se sabía también a nivel de piel que el color rojo era el más problemático, el más tóxico, digamos. Y a nivel del sistema inmune, pues descubrimos un poco que sucede lo mismo. El color rojo de los tres que probamos nosotros evaluamos el color azul, el rojo y el negro, y el rojo era el más tóxico de los tres, el que produce una mayor, pues digamos, inflamación, una mayor muerte de las células del sistema inmune.
Imagino, Santiago, que usted no va tatuado, que no piensa hacerse un tatuaje, y ya, última pregunta, curiosidad.
Imagina't que ara digués, com que no, i que s'aixecat
la camilla
i m'ho mostràs tot el braç, dient, he fet la prova amb mi mateix. Ja seria...
No, me gustaría preguntarle, bueno, eso porque, claro, cuando conoce uno un tema a fondo, pues es lógico que conoce también los riesgos. Y si, ¿qué le diría a una persona que se va a hacer un tatuaje o que lo tiene pensado ahora?
Pues yo no voy tatuado. A ver, me gustan mucho, yo creo que son una forma de arte, evidentemente algunos de los tatuajes pues son maravillosos, pero no, personalmente no tengo ningún tatuaje. Pues le diría que lo haga lo más pequeño posible, porque sí que está... lo que sospechamos es que hay una relación entre el tamaño del tatuaje y la cantidad de tinta que inyectas en la piel, por lo tanto, le diría que lo hiciese lo más pequeño posible, solo por ser cuidadoso.
Clar, parlàvem de que la tinta pot afectar o pot fer canvis en el nostre sistema immunitari. Clar, això també afectaria, per exemple, les vacunes, Santiago? Si nosaltres ens vacunam i anem tatuats i duim tinta en aquests ganglis, podria ser que les vacunes fossin manco efectives?
Como te decía antes, lo que hace la tinta del tatuaje es provocar inflamación y afecta las células de nuestro sistema inmune que funcionan, que hacen funcionar a las vacunas. Lo que vimos en este estudio es que, por ejemplo, en el caso de la COVID, los animales que estaban tatuados respondían pues mucho peor a la vacuna. Y esto era una de las preguntas que se hizo durante la pandemia de esta gente que tenía pues tatuajes amplios en el brazo, si convendría el vacunar en el brazo con el tatuaje. En el caso del COVID, pues sí que vemos que existe una menor respuesta a la vacuna.
I que curiós, no sé si tu estaves pensant tatuar-te, Xisco Nadal.
No, però ara que veiem amb imatges, les imatges de recurs, que hi ha tatuatges en henna, clar...
Tal vegada aquests no són tan dolents, no?
Imagina
que li volies demanar...
Els tatuatges en henna, Santiago, no deuen ser del mateix estil, perquè, clar, no hi ha punció. Mos pinten damunt sa pell, com que no traspassa molt de teixit epidèrmic, si mos volen tatuar, perquè dius, és que m'agrada anar dibuixat, sa henna seria una alternativa, un pic avanci en aquests estudis que vols els feis.
Claro, el caso de la henna es completamente diferente porque no es un tatuaje en sí, es un dibujo en la piel. No hay digamos inyección de la tinta como en el caso del tatuaje, ¿no? Yo creo que algo interesante es que la gente sepa que cuando te estás haciendo un tatuaje en realidad te estás inyectando tinta, que es un poco la idea que solo se queda en la piel pues no es el caso, es una inyección y por eso pues tenemos esta migración y la acumulación en los nódulos linfáticos, que no pasa en el caso de la gena.
En tot cas, no sé si volies afegir algun
no,
punt
per on,
més.
Per on passes futur d'aquesta investigació? És a dir, Santiago, supos que això ha estat obrir una porta que fins ara ningú s'havia animat a explorar, i ara que heu trobat aquest camí, supos que els vostres estudis avançaran, no sé cap a quin camí, no sé si teniu diferents vies pensades.
Sí, lo que estamos pues intentando ahora es ver qué consecuencias tiene con respecto a lo que os comentaba antes, a las infecciones y al cáncer. Exacto. Pues para ver si las personas con tatuajes grandes, pues cómo le afecta y si hay realmente una mayor propensión a tener determinado tipo de enfermedades. Esto lo estamos realizando ahora, pero son estudios largos. Y requiere, pues en el caso, pues en muchos casos, pues años para ver la evolución de los pacientes. Pero se están estudiando ya.
És molt interessant aquest estudi. Al capdavant, Santiago González, líder del grup d'infeccions i immunitat de l'Institut d'Investigació Biomèdica, afiliat a la Universitat de Suïssa. Santiago, moltíssimes gràcies per atendre's. Molt interessant.
Moltes gràcies a vosaltres.
Igualment per vostè. Ens queda un minut i mig.
Com deien, Santiago, sense alarmisme.
És a dir, no,
que ha quedat molta gent va tatuada, sí. Però bé, si vas molt tatuat, que sàpigues que aquesta inflamació
ja està feta.
Pot ser crònica i vigilar-ho. És a dir, la informació sempre sols a poder.
Me pots donar un avançament del que parlarem ara a les 11? Perquè tenim, que encara no ho han comentat, només una micona a les 9, la gala dels Globus d'Or, que ha tingut una gran protagonista, encara tenim temps per una micona de música, l'actriu Jennifer Lawrence.
Sí, Jennifer Lawrence, no sé si voluntàriament o involuntària, ha estat la protagonista, Marta, ho comentàvem a les 9, d'aquests Globus d'Or amb un vestit de Givenchy. Ella estava nominada per Die My Love, ara veuran les imatges, i anava, doncs, en transparències. I això ha sorprès i ha fet que molta de gent la convertís en una de les portades d'aquesta gala dels Globus d'Or que s'ha celebrat aquesta matinada. Ella estava nominada, no ha replegat el premi a millor actriu, però sí que ha replegat el premi a la més influenciadora, si m'apuro.
A les 11 en parlam. T'ha agradat ara el vestit o no?
Si tens els cors de Jennifer Lawrence, com diria mon mare, un pedaç de riu. Per tant, jo, si fos na Jennifer, podria anar amb aquest vestit o amb allò que me fes il·lusió.
Vos ho contem tot d'una notícia i tercera hora de programa aquí al dia.